El turisme, com bé no cal comentar-ho, no? És el sector econòmic més important que tenim a Sitges. Com a destinació turística, que som una destinació molt forta, és cert que en els últims anys s'estan produint canvis. De fet, s'han produït canvis i s'estan produint canvis. Jo a vegades dic que fa 25 anys es va fer l'Hotel Melià, després es va fer el Dolce, i això van ser dos punts molt importants en aquell moment perquè va començar a créixer i a traure turisme de negocis. Va ser molt important aquell canvi. I penso que ara estem en un altre punt d'inflexió en el turisme de Sitges, i és que ha entrat una nova onada d'hotels d'una categoria important, com per exemple és l'hotel Mi Terramar, Casa Vilella, o que en breu també hi haurà el Soho Beach de Garraf. És a dir, estem en un moment que qualitativament s'ha augmentat sobretot en la franja hotelera. Aquests canvis que s'han produït també s'ha vist produït en l'habitatge d'ús turístic, que hi ha hagut una proliferació d'habitatges d'ús turístic, que en pocs anys ha crescut de manera molt ràpida. I per això, en aquest sentit, nosaltres hem entès que havíem d'utilitzar alguna eina per començar a controlar aquest creixement que veiem tan exponencial i tan ampli, no? I per això hem fet un pla dins del pla general que avui expliquem, un pla urbanístic, El nombre de llicències d'UT concedides, això va anat en augment, no? En els últims anys. Això es va començar a regular en un decret del 2012. En aquell moment es van concedir 56 llicències, 2012, que no fa tants anys, podem dir, El 2016, que vam fer la primera aturada, ara recordeu que el desembre del 2016 vam fer una aturada de llicències precisament per treballar el pla que avui presentem, en aquell moment s'havien presentat 643. És a dir, podem dir que en 4 anys va augmentar més de 10 les sol·licituds. O sigui, l'augment ha estat molt ràpid. Això és cert. Aquest creixement és evident, no?, que aquest creixement ha estat molt ràpid, i això a nosaltres, el total de llicències que tenim actualment, a dia d'avui legalitzades, són de 1.798, amb aquest creixement exponencial. Tot això que ha passat, doncs, no hem estat l'única població, evidentment, que ha crescut d'aquesta manera tan forta, sinó que a Barcelona, que nosaltres ens emmirallem molts cops com a destinació turística, ens hi assemblem en moltes coses, també, com no podia ser, també ens hi assemblem en això dels habitatges d'ús turístic, que també ells també han tingut una gran demanda i un gran creixement. I en aquest sentit, bé, han sortit publicacions a tots els mitjans de comunicació. Hem tingut moltes visites de veïns i veïnes que venien, nosaltres sobretot al Departament d'Urbanisme o d'Activitats, per consultar-nos, que tenien pisos que els volien llogar, però també gent que ha tingut queixes perquè té veïns, perquè té molèsties, i tot això ha fet que realment es veiés que realment hi havia un problema, perquè veiem que realment estava augmentant de manera molt ràpida, no? Què passa amb l'excessiva concentració d'habitatges d'ús turístic? El que ha fet, una mica, de fet, bastant, és que hi ha hagut efectes col·laterals. Jo sempre ho dic, no es tracta de demonitzar l'habitatge d'ús turístic. Com a regidora de turisme, jo sempre dic que som una destinació turística molt potent, i és molt bo que tinguem molts tipus d'allotjaments diferents. És a dir, és bo que Sitges tingui hotels, tingui càmpings, tingui apartaments turístics, tingui habitatges d'ús turístic, rebi autocaravanes. Vull dir, és molt bo com a destinació tenir un ventall molt gran d'allotjaments diferents, però és evident que l'habitatge d'ús turístic ha crescut de manera molt més ràpida que tots els altres allotjaments. Per tant, no volem demonitzar en cap cas els habitatges d'ús turístic, que entenem que hi ha habitatges d'ús turístic d'altes categories i de molta qualitat, i per tant no es tracta de demonitzar-los, però sí que aquest augment tan exponencial i tan gran ha portat efectes col·laterals, que aquí és on nosaltres ens hem trobat més. Un dels efectes col·laterals que la gent més ens diu és la problemàtica que té la gent de Sitges per trobar pis, perquè molta gent et diu és que tots els habitatges estan llogats d'ús turístic i la gent del poble no troba allí, no troba pis. També es relaciona a vegades amb l'augment dels lloguers. Jo aquí també sempre poso la coletilla. Sitges sempre ha estat una destinació o un poble car per viure, sempre, quan hi havia habitatges i quan no hi havia. Per tant, No podem dir que la culpa dels augments de lloguer és de l'habitatge d'ús turístic, però sí que és un afegitó més. Al igual que sempre ha costat trobar pis de lloguer, és cert, però tenir habitatges d'ús turístic és un afegitó més que apareix. Però el que sí, nosaltres també hem constatat és l'augment de l'incivisme. Hem tingut moltes denúncies per sorolls, per festes, per gent, veïns que tenen habitatges d'ús turístic i que no es comporten com haurien de ser, i alhora també ens ha provocat, en segons quines zones on hi ha molts habitatges d'ús turístic, un augment de residus, per tant, més falta de servei de neteja, un augment de seguretat, per tant, més falta de policia, un augment a vegades amb problemes de mobilitat. És a dir, això sí que ho hem constatat directament per veure que és en llocs on hi ha un número elevat d'habitatges d'ús turístic. Segons les dades de l'estudi que l'Ajuntament vam encarregar aquest agost del 2017, l'agost del 2017 vam encarregar una empresa que ens fes un estudi exactament de què és el que teníem i cap on una mica cap on havíem de treballar. Actualment Sitges té 17.640 habitatges residencials, o sigui, els habitatges totals que hi ha actualment. Compte que després arribaran els de la nova zona, del PP1, però actualment hi ha 17.640 habitatges. I tenim, tal com he dit anteriorment, 1.798 llicències d'habitatge d'ús turístic. Representa aproximadament un 10% legals. O sigui, actualment ja podem dir que legals tenim un 10% de tots els habitatges de Sitges són habitatges d'ús turístic. Què ens diu això? Les dades del sector turístic, fins ara, jo sempre faig una comparativa. Nosaltres tenim a Sitges actualment hi ha aproximadament 40 hotels. Aquests 40 hotels vol dir que hi ha 5.000 places hoteleres, més 2.000 places hoteleres en els càmpings. Tenim aproximadament, teníem fins no fa molt, 7.000 places hoteleres, que és un número, jo considero, molt raonable. Sempre també penso que van ser un encert en el seu moment, el sector privat turístic de Sitges, que no va apostar per un turisme de massificació, com pot ser Lloret o Salou, que tenen 20.000 places hoteleres o 30.000 places hoteleres. Nosaltres sempre hem tingut un número que jo penso que s'ha d'agrair a la gent que en aquell moment va dir no volem un turisme de masses, per tant no volem una massificació d'hotels. Doncs bé, actualment tenim 40 hotels que són 5.000 places hoteleres. Amb els habitatges d'ús turístic legals que tenim actualment, que són 1.798, si calculem a 4 persones en cada habitatge, que ja sabem que en molts habitatges hi ha més gent, 1.780 per 4 ja són 7.000 places hoteleres. 7.000 places turístiques. És a dir, és com si en 4 anys haguéssim fet 40 hotels de cop. És com si en 4 anys Sitges tingués 80 hotels. És evident que no ho haguéssim permès si ens haguéssim vingut 10 o 15 hotels a construir-se, perquè és un augment de places hoteleres molt fort, molt important. Per tant, nosaltres amb aquesta comparativa sempre diem que si hem estat lluitant per no tenir un turisme massificat, un turisme de masses, és evident que l'habitatge d'ús turístic s'ha de controlar i s'ha de controlar el seu creixement. No sé si ara surt la gràfica del 55% exacte. Actualment, si es busca places d'allotjament a Sitges, l'habitatge d'ús turístic ja representa un 55%. O sigui, ja està per sobre del que és l'habitatge, del que és l'allotjament en càmpings o en hotels o en un altre tipus. L'habitatge d'ús turístic ja representa un 55% de les places hoteleres. Per tant, al voltant de tots aquests habitatges d'ús turístic, moltes vegades diguem que a Sitges tota la vida hi ha hagut habitatges d'ús turístic, perquè sempre s'ha llogat cases, i és cert, és molt cert. Antigament, ja en els anys 60, quan va començar el boom turístic, hi havia moltes famílies que llogaven o habitacions o un pis. Quina diferència hi havia en aquell moment? Que no hi havia internet i que això no s'havia professionalitzat. Era senzillament la família d'holandesos que cada any venien, que trucaven i deien «Ei, que aquest estiu vindrem». I això era molt normal i sempre s'ha fet. Què ha passat? Que la internacionalització o la globalització, diguem, d'aquest fet ha fet que apareixin, evidentment, empreses ja dedicades 100% per això i que es professionalitzin, no? Internet, sobretot, ha fet que això doncs, tingui aquest caire tan ampli. Aquí aquestes dades ens diuen, per exemple, no, els portals, aquells portals que més habitatge d'ús turístic de Sitges representen. Aquí podem veure que Airbnb i HomeAway són, tenen ja el 50% de les places del municipi. Aquestes dues empreses tenen, no? Copsen ja el 50% de les places d'habitatge d'ús turístic. Amb tot això, què volem dir? Que la demografia del municipi s'ha vist alterada. És a dir, nosaltres, el Pla General preveu un sostre d'habitants de 39.543 habitants per l'any 2026. Actualment estem en ple procediment, aquí ara no veig perquè encara no ha arribat el regidor, el Jordi Mas, d'Urbanisme, però ells des d'Urbanisme han fet un pla director d'equipaments i aquest pla director d'equipaments estudia quants habitants n'hi ha ara i quants habitants n'hi haurà en el futur, quants equipaments necessitarem, perquè és evident que els 28.000 habitants que som ara tindrem unes necessitats diferents si el 2026 arribem a 39.000 habitants. I per això aquesta escala s'ha de fer gradualment a l'augment d'habitants i evidentment a l'augment de serveis que s'han de fer. Doncs bé, com diguem, està calculat un sostre aproximadament de 39.000 habitants que s'arribaria al 2026. Clar, el nombre d'habitants que hi ha el 2017, que són 28.743, si afegim les places hoteleres d'UTS, evidentment, si sempre estiguessin plenes, però clar, en molts moments arribem a 34.500 habitants, que això, aquestes previsions ens deien que això havíem d'arribar al 2022. Què volem dir amb tot això? Que és evident que el nivell demogràfic queda afectat amb tanta gent. Amb tanta gent que de cop ens ve, queda afectat. I això es demostra claríssimament amb els números, no? Així doncs, davant d'aquesta situació, l'Ajuntament el que vam fer és que el 2016, al desembre del 2016, vam decretar una aturada de llicències, perquè veiem que cada any en demanaven 300, 400, 500, cada any se'n demanaven més, i vam dir, fem una aturada de llicències, i teníem un any per fer alguna eina, algun pla, que és el que presentem avui, un pla urbanístic de contenció d'aquest creixement. De contenció, mai de prohibició. És a dir, que l'habitatge d'ús turístic vagi creixent a mesura que va creixent tot l'habitatge de Sitges. Això és el que aquest pla general busca, de fet, no? I aquest document, ara el que farem serà una aprovació provisional d'aquest document, que en els decurs dels mesos vinents doncs, ja estarà, i posteriorment hi haurà una aprovació definitiva per part de la Generalitat. En què consisteix la modificació del POUM? No? Aquesta modificació es planteja racionalitzar, el que he dit, contenir la implantació dels habitatges d'ús turístic per evitar aquests efectes que diguem col·laterals i per créixer de manera natural i de manera ordenada. No? En aquest sentit, la modificació preveu tres àmbits. Sortirà un planell on la modificació aquesta preveu tres àmbits en els quals hi ha una zona A, que és el centre històric, més Aiguadols, aquí està, la zona B, que és la resta dels barris, i la zona C, que aquesta correspon al sòl no urbanitzable o on hi ha les masies, és la zona del Parc del Garraf. Nosaltres estem parlant que preveiem un 10% de tot l'habitatge Canyars i Sitges que pugui ser habitatge d'ús turístic, que és més o menys en la xifra que ja estem ara. O sigui, si l'habitatge va creixent, aquest 10%, evidentment, també en números, també anirà creixent. Doncs bé, aquest 10% es reparteix de la següent manera. Aquí està. A la zona A, que és la zona cèntrica, que és on actualment es concentra el major número d'habitatges d'ús turístic, poden haver-hi habitatges d'ús turístic fins a un 60%. A la zona B, un 30%, i a la zona C un 10%. Tot i que a la zona C, com encara estem en període de delegacions, nosaltres hem tingut en compte al·legacions que han fet des de les masies, perquè és evident, això ho canviarem, si no després el tècnic ja us ho explicarà més detalladament, però la zona C, que és la part de les masies, restringíem, precisament aquí el que fèiem és restringir a les masies l'oportunitat de crear habitatges d'ús turístic. I tots sabem que les masies, que són uns números clausos i uns números que ja no creixeran, una de les activitats que els diuen per poder sobreviure com a masies és el turisme. Per tant, nosaltres aquí ho hem canviat i hem posat uns números clausos, perquè és evident que aquí no hi ha cap problema, ni en el futur sembla que pugui haver cap problema amb la part C, que és l'única que canviarà. Però la resta no. Un cop feta la modificació d'aquest pla general, bàsicament nosaltres el que ja tindrem és un control, diguem, pel creixement natural dels habitatges legals. Què passa amb els habitatges il·legals, que aquests són el greu problema que tenim? Aquest estudi que he dit que ens han fet, va haver-hi un moment que ens van fer una fotografia de tot el que sortia anunciat a les pàgines web. I sortia aquell dia, perquè això tots sabem que pot canviar cada 5 minuts, aquell dia sortien 2.900 habitatges. Aquí estaven tots, els legals, els il·legals, sortien 2.900 habitatges. Ja ho dic, és un número que no ens el podem agafar segur, perquè a vegades n'hi ha pisos que es poden anunciar dues i tres vegades, n'hi ha pisos que potser s'anuncien juliol i agost i després ja no hi són. És un número volàtil, però és evident que hi ha un número d'habitatge d'ús turístic il·legal molt important. Per tant, nosaltres, una vegada feta aquesta feina, que era la de contenció i de reordenar tot el que tenim, ara la feina important és la de l'habitatge il·legal, la inspecció i, si de cas, la sanció d'aquest habitatge il·legal. Què hem fet fins ara per poder començar a treballar en aquests il·legals? El primer que hem fet és la creació d'un servei de disciplina i sancions, perquè en l'Ajuntament no n'hi havia. Ara hi ha un servei de disciplina i sancions, que és a dir, hi ha unes persones, que hi ha un enginyer tècnic, hi ha un advocat, hi ha uns administratius que estan precisament per la disciplina i per la inspecció de diverses coses, diguem, de l'Ajuntament, de diverses activitats, però també en concret dels habitatges d'ús turístic. Hem fet un protocol de la policia, això com sona així com una mica estrany, protocol de la policia, però hem detectat que moltes vegades a nosaltres ens arriben, ens assabentem de pisos perquè n'hi han hagut denúncies, sobretot per soroll. Llavors la policia es presentava a l'habitatge, diguem, i aixecava acta, però ara li hem fet un protocol perquè ells sàpiguen en aquell moment si aquell habitatge poden saber bastant si és un habitatge d'ús turístic legal o no, perquè se li ha de demanar el telèfon que ha d'haver-hi de contacte, hauria de contestar algú, i perquè ell en aquell moment ja podem tenir una miqueta de control de si aquell habitatge és legal o no, i així el servei de disciplina i sancions podria actuar conseqüentment. I a banda d'aquestes inspeccions, evidentment, de tots aquests, com hem vist, n'hi ha un número molt elevat, hi ha dues empreses, Airbnb i HomeAway, que són les que abarquen més números d'habitatges d'ús turístic. Per tant, alguns potser serà més fàcil d'anar a mirar. I la següent feina que hi ha és la feina de, un cop tenim regularitzats tots els legals, com anem procedint a aquesta regulació. Això és cert que encara els tècnics estan estudiant i aquí sí que necessitarem l'ajuda de tothom i sobretot dels més experts, que aquí en sou uns quants i dels que treballeu el dia a dia, perquè nosaltres el que voldrem fer és una mena d'ordenança, o ja veurem quina eina serà, perquè puguem tenir controlats tots aquells pisos, per exemple, que tenen una llicència d'habitatge d'ús turístic i no l'estan utilitzant. Clar, hi haurà gent que s'estarà esperant per entrar perquè dirà jo vull un habitatge d'ús turístic i com ara estem al 10% no puc entrar, però hem de regular tots aquells que ja estan legalitzats quin funcionament tenen. En aquest sentit, nosaltres sí que voldrem, tècnicament els tècnics ho estan encara estudiant de quina manera, però és veritat que els legals haurem de tenir un procediment per continuar, perquè pugui entrar gent nova, qui plegui pugui plegar i nosaltres tenir-ho controlat. Però això serà en una segona fase, perquè entenem que ara una de les fases més importants precisament és la inspecció i el control dels il·legals. Sobre els habitatges d'ús turístic il·legals, també dir que nosaltres detectem que sí que potser, no ho sé, però potser sí que hi haurà una certa baixa, perquè no és només l'Ajuntament de Sitges qui també farà aquesta feina, perquè sinó que estem veient que des d'ens supramunicipals també s'està treballant bastant. És a dir, la Generalitat, per exemple, està fent ja programes per localitzar habitatges en tot Catalunya, habitatges il·legals perquè no paguen, per exemple, la taxa turística. I Hisenda també està començant a controlar aquells habitatges que no estan al dia amb la Hisenda i, per tant, són il·legals. Vull dir que penso que des de diversos fronts es treballarà i és positiu i és important que des de diversos fronts no, puguem lluitar contra aquests habitatges d'ús turístic il·legals. Jo ara ja us donaré la paraula, però bàsicament el que volia dir una miqueta com a conclusió és que els habitatges d'ús turístic, pensem que hi ha dos parts molt importants. Jo també parlo com a regidora de turisme. Com a regidora de turisme penso que estem treballant per una destinació turística que sempre volem que treballar-la de qualitat i que la gent que vingui aquí es porti una bona imatge de Sitges. Per tant, tot aquell habitatge d'ús turístic il·legal que no està controlat per ningú, pot donar una mala imatge també de Sitges i moltes vegades el turista és la postal que s'emporta del municipi. Per tant, turísticament ens interessa molt que això estigui controlat, evidentment, ens interessa molt que tot aquest habitatge d'ús turístic legal segueixi funcionant i sigui viu, dinàmic i sigui una oferta més que oferim als turistes, però també per altra banda, ja no la banda turística sinó com a resident, com a habitant de Sitges, diguem, aquesta lluita per la massificació, no? que tots és una miqueta la dita castellana, no? De que no podem fer el pan per hoy i l'hambre per a mañana. No? No volem un Sitges massificat, un Sitges... Algú alguna vegada m'havia dit, home, però vols limitar els turistes? Limitar els turistes no, però Sitges sí que té una limitació en turistes, diguem, sí que hi ha un límit. No podem anar creixent i que vingui gent, quan nosaltres mateixos estem treballant per un turisme sostenible, un turisme de qualitat, sí que hi ha una limitació, perquè som una vila, una vila turística però també residencial on viu gent i per tant aquest equilibri entre el turista i el resident és importantíssim i nosaltres, penso que nosaltres des del govern portem, des de que estem, nosaltres estem treballant molt en aquest equilibri perquè sobretot no volem caure ni amb la turismofòbia, ni que amb la gent tingui problemes amb els turistes, ni que la gent tingui problemes amb la massificació. Per tant, entenem que és un benefici per tots la regulació d'aquests habitatges d'ús turístic, que tothom es pugui guanyar la vida, però que tothom pugui també viure en una ciutat agradable i que sigui beneficiós per tots, no?